gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i arrenquem aquesta darrera hora de programa d'aquesta ruta de dimecres, dia 8 de març, Dia de la Dona, i ho fem per parlar de Purple Washing. I és que quan arriben dies com aquests, els carrers, les xarxes socials, els mitjans, les empreses, es vesteixen de color lila i abanderen la lluita feminista més que cap altre dia de l'any. Avui, abans d'acabar, volem fer una mica d'autocrítica i mirar tot aquest tipus de publicitat. Ens n'aprofitem de lluites com la feminista i la del col·lectiu LGTBIQ+, per netejar, per exemple, la nostra imatge com a empresa o inclús com a persones? I si parlem de publicitat, no és cap misteri que les marques han utilitzat i inclús cosificat a les dones des de fa anys. Avui posem tota aquesta qüestió sobre la taula de la mà de Marta Arroyo. Ella és economista de formació i publicista de professió amb més de 20 anys d'experiència. I aquí ja podem saludar. Molt bona tarda, Marta.
Ei, molt bona tarda, Joan, què tal?
Marta, ara ho comentàvem, que les empreses omplen les seves xarxes de color lila, els carrers plens de cartells sobre el 8M, etc. Les empreses s'aprofiten de la lluita de la dona?
Sí, i no només les empreses. Jo crec que ens n'aprofitem tots o se n'aprofita tothom, perquè empreses, administracions, mitjans de comunicació, partits polítics, marques personals i persones, ja siguin homes o siguin dones, no? Avui tot està tenyit, i de fet no avui. Fa ja més d'una setmana que tot està tenyit de lila, de color lila. I al final, vull dir, quan això, allò que en diuen la marea lila, per mi comença a formar part del paisatge, no? Al final, perquè dius, bueno, és que és avui, és la setmana passada, però a partir de la setmana que ve, tot això haurà quedat en no res si no hi prenem partit de debò, no? Perquè de poc serveix si avui tots sortim al carrer i tots visibilitzem, etc. I després, a partir de la setmana que ve, doncs tot segueix igual o tot va avançant, poder no igual, però molt a poquet, a poquet, a poquet, a poquet.
Podem deduir a tot plegat, Marta, que ara mateix tot plegat és una moda i passa molt ràpid? Ens passa el mateix amb el feminisme? És a dir, la lluita feminista és avui, abans d'ahir, per exemple, demà passat, i sembla que ens n'oblidem la resta de l'any, no? Que només és avui, el 8 de març.
Jo no penso tampoc que sigui una moda, i menys la revolució feminista, mm-hmm. perquè el feminisme no és ni ha de ser una moda, però sí que amb el ressò que ha tingut els últims anys i les xarxes socials i els mitjans de comunicació en són molt, molt culpables, que per una banda està molt bé, però igual que en són molt culpables de, no sé, del Black Friday o de les campanyes de Nadal, no? Que arriba un moment que tot això, repeteixo el que he dit abans, que segons com sembla que formi part del paisatge, no? Perquè, bueno, doncs ara toca parlar aquesta setmana del 8 de març i del feminisme. Avui, per exemple, hi ha hagut un... Bueno, és igual, no diré pas la cadena, però qualsevol persona una miqueta intuïtiva sabrà de què estic parlant. Uh-huh. Aquest matí en un programa, deien que aquest vespre, en un programa de màxima audiència, que sovint hi ha el presentador, aquesta nit el presentarien dones. Uh-huh. I he pensat, i això ha de ser notícia? És que ho trobo tan bèstia.
Avui, Marta, o sigui, mira, si em deixes dir-ho,
d'això em faci notícia, perdó.
Deia, si em deixes dir-ho, Marta, demà... perquè aquest debat l'hem tingut a la redacció d'aquest programa fa unes quantes setmanes i vam decidir que, evidentment, no. Per què? Per què un dia?
No, és que no té cap sentit. És que no té cap sentit, això, per favor. I, bueno, i la paritat no és això, per mi. La paritat no és avui posarem una dona, perquè no? Perquè llavors això ens fa molt mal, a més, perquè jo estic a favor de la paritat, i ara canvio de tema, sempre quan la paritat tingui o posi en rellevància el paper de la persona, sigui home o sigui dona. Perquè moltes vegades la paritat posen dones, en aquest cas, perquè clar, lluiten per la paritat femenina, dones que no donen la talla, amb segons quins perfils, i llavors la dona, això fa molt mal a la dona, perquè llavors és la dona florero. Aleshores, jo no vull que m'hi posin en un lloc per la paritat, vull que em posin en un lloc perquè jo serveixo, perquè compleixo el perfil, etc. i perquè faig bé la meva feina, perquè és que si no, a mi no m'interessa la paritat, perquè és que llavors això ens fa mal, perquè no hem de ser allà perquè som dones. Hem de tenir les mateixes oportunitats que els homes, per mi això és el feminisme. Tot l'altre és omplir-se la boca i per mi és, bueno, comença a ser demagogia.
Dit d'una altra manera, afecta o afavoreix tota aquesta onada de publicitat purple washing a la lluita feminista?
Jo crec que per segons quin tipus de feminisme, que és el feminisme que ara s'està duent a terme, evidentment afavoreix, però aquest feminisme, i ja no vull entrar perquè avui és el Dia de la Dona i no parlaré pas de feminisme, perquè a més la meva opinió no interessa a ningú, jo vinc a parlar, m'heu trucat per parlar de comunicació i de publicitat el Dia de la Dona i com això doncs afecta i com els mitjans de comunicació se'n fan ressò i les marques o les campanyes o les empreses se'n fan ressò del tema lila i aprofiten el Dia de la Dona. Però jo per mi això està convertint-se en un feminisme que per mi no és el feminisme feminisme que jo vull. Jo tinc 3 fills, dos fills nois i una filla nena, noia, perquè té 14 anys i jo els educo tots iguals, i per mi el feminisme és aquest, és que tots han de fer el mateix a casa. Per mi això és el feminisme, dir que avui vagin a una manifestació i es vesteixin de lila i demà. Perquè, a més, em fa gràcia. Ara estava també repassant 4 coses abans d'entrar en directe per veure l'actualitat que hi ha. Clar, la manifestació, bueno, és que sembla que de veritat, no sé, que avui sigui la manifestació de, no sé, les marees roses, oi, liles, perdó, i tothom al carrer, i tots pintats, i tot és gent jove, bàsicament, perquè la majoria és gent jove, que tot està molt de moda, reivindicar tot, no? Joves, moltes vegades, i ja repeteixo, tinc 3 fills, joves, adolescents i joves. Vull dir que sembla que, ostres, tot el dia està molt bé que reivindiquin, està molt bé, però a partir de demà, és a dir, contra qui reivindicant o a favor de qui reivindicant? Si després, no? O sigui, després el feminisme o el masclisme forma part de tota aquesta gent que està al carrer reivindicant. Si no, qui és masclista? No és ningú, o sigui, no existeix. Aleshores, a mi tot això em xoca, no? Perquè quan hi ha un problema i surts al carrer per reivindicar algú, doncs contra la classe política o contra... jo què sé, contra la Unió Europea, no sé, per dir d'alguna forma, i avui tothom surt al carrer per reivindicar el feminisme, però és que els que són feministes o masclistes és la mateixa gent que hi ha al carrer, perquè és la societat que és feminista o masclista. Llavors, a mi em costa. Llavors, és una cosa que jo no li veig massa sentit, la veritat.
Marta, has pogut veure el darrer anunci del...
Perdoneu pel rotllo,
No, està molt bé. Està molt bé, de veritat, Marta. Has pogut veure el darrer anunci del Futbol Club Barcelona?
He vist alguna cosa avui que... No, lo de la Rosalía...
No, farem una cosa. Per qui no l'hagi pogut veure o l'hagi pogut sentir, és un anunci que sona així.
Així que tampoc ens sembla estrany que de la mescla del nostre blau i el nostre grana en surti el color de la igualtat. Us presentem el Lila Barça.
Perquè defensem junts el que aquest color significa. La igualtat és els nostres colors.
La igualtat és els nostres colors, surt el color grana, el color blau, que s'ajunten i fan aquest color lila. El que jo em pregunto, Marta, que és el que tu deies, és quantes vegades ha jugat l'equip femení al Camp Nou, per exemple, o per què els salaris no estan igualats entre homes i dones al Futbol Club Barcelona.
Bueno, jo penso que això va més enllà del Futbol Club Barcelona o del Barça, no? Perquè això estem parlant d'un futbol professional, que hi ha la federació darrere, vull dir que no és el Barça, sinó és la federació de futbol femenina i masculina, això va més enllà d'un color, no? Uh-huh. Però, bueno, que està molt bé, però això és oportunisme total, perquè el Barça és un club d'homes liderat per homes, perquè la directiva del Barça només hi ha una dona, l'Helena Fort, Helena o Esther, ara l'he batejat. Bueno, no recordo si és Helena o és Esther, és igual. Hi ha 200.000 homes, o sigui, és que... Però bueno, és que és així, ja està. Vull dir que canviar això no és que avui el Barça es fon de blau i grana i es converteix en lila. I encara me'n recordo les últimes eleccions de la Porta quan ara fa, no sé, quan va guanyar, fa un any i mig, dos anys.
Sí, no crec així.
Que no sabia, li van preguntar pel futbol femení i va fer una broma. I vaig pensar, ai, cal? No sé, no sabia el nom de la capitana. Va dir, què és això? No, vaig pensar, tio, cal aquesta brometa? O sigui, per mi és això. O sigui, no cal fer brometes d'això, perquè després t'omples la boca amb coses que avui tot és lila i tal, no sé què, i el que tu dius. La federació i són els salaris és una cosa que jo crec que va més enllà del Barça. Però bueno, o sigui, el Barça és potent pel futbol masculí. No, vull dir, ja està. És a dir... La igualtat dintre del futbol no s'obtindrà amb l'oportunisme d'aquesta campanya d'avui. O sigui, és que la trobo absurda. És a dir, que comencin per fer altres coses com per això, no? Pues que la directiva hi hagi més dones, no sé, que promoguin el carnet de soci a la dona perquè hi hagi més dones que vulguin anar al camp. Uh-huh. Jo que sé, que des de ben petits els nens i les nenes, doncs, jo que sé, facin promocions perquè les nenes puguin anar al camp i els hi comenci a agradar més el Barça o més el futbol... No ho sé. A veure, també hi ha coses, ja et dic, és que tinc 50 anys, llavors, clar, també m'ho miro tot des d'una altra perspectiva. O sigui, evidentment, el futbol, fantàstic, que sigui femení, tot estupendo i tal, però bueno, a casa meva, quan hi ha Barça, a casa meva, tinc marit i 2 fills, i es posen davant de la pantalla i no pots dir ni mu. La meva filla i jo ens importa un pito. O sigui, que sí, ens agrada que guanyi el Barça. Vull dir, això és així, ja està. I tampoc no... Que visca el futbol femení, que sí, però ja està. Seguimos.
Seguimos amb Marta Royo, que, per cert, el passat dia 5 de març, Marta, publicaves un article al periòdico, per cert, que val molt la pena. Si podeu recuperar-lo, de veritat, llegiu-lo. Un article que diu coses com aquesta. La comunicació serà paritària quan desapareguin els premis a la publicitat no sexista, perquè la publicitat no inventa res, sinó que és el reflex de la societat.
Tal qual. És així, amb masclismes i amb feminismes i amb altres coses. Doncs amb l'ecologia, per exemple, no? Ara la publicitat, tot el que és sostenible i tot el que és ecològic i tot el que és bio, tot i que bio ja no es pot dir en publicitat o es pot dir d'una altra manera, ara toca, perquè és això, la publicitat, evidentment, reflecteix el que està passant en la societat, no? Aleshores, el tema és aquest, no? que ai, ara se m'ha anat del cap, anava parlant i ara m'ha anat del cap de l'article aquest. Això, que realment, hi ha uns premis que són uns premis per la publicitat no sexista, però què és això? Sí que és veritat que durant molts anys hi ha hagut publicitat molt sexista i encara n'hi ha, cada cop n'hi ha menys, perquè més hi ha l'Observatori de la Dona, que pertany al Ministeri d'Igualtat, dintre del govern d'Espanya, que realment vigila molt i fa retirar campanyes bèsties, és que n'hi han de molt bèsties, o sigui, n'hi han de... No sé, ara, per exemple, l'altre dia llegia una campanya d'un curs, un postgrau, un màster de porno, a la cine porno, dintre de, no sé, doncs del grau de cine o del grau d'audiovisual o d'algú, no sé de quin, i la imatge era una dona despullada allà, bueno, i tota plena de coses, no? de corretges o de làtigos o no sé. Porno per l'home i per la dona, no?
Clar.
Vull dir que per exemple, no, això, o altres campanyes molt sexistes que ara no venen al cas, no? Però realment és això, deixem-nos de Murat i de frases boniques i de hashtags i de color lila, vull dir que és això que dèiem, que la comunicació realment serà paritària quan desapareguin aquests premis, no? Perquè dius, hi haurà feminisme de veritat quan desaparegui el Dia de la Dona, jo penso. Que també, per altra banda, sí, l'altre dia em deien, home, és que aquest article teu és molt dur, perquè també s'ha de reivindicar, i mica en mica s'omple la pica, i s'ha de... Dic, sí, però també tanco l'article dient que no només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona.
Ara.
És cada dia.
Sí.
I repeteixo, la gent que avui al carrer, bàsicament és gent jove, tot el tema que després d'assetjament masclista i tal no sé què, que desgraciadament portem un principi d'any, estem només a dia 8 de març i portem 2 mesos i 8 dies de març i ja tot el que està passant, doncs molt bé, tot el que... la nena ahir de Badalona, d'11 anys, i però què és això? I tots aquests després són els que estan al carrer i els que expliquen, no? Perquè vull dir, gent de carn i os, no és que està passant en una pel·lícula o que està passant a Matrix.
Clar.
O sigui, tota aquesta gent, vull dir, després deu reivindicar el feminisme i... Aleshores, a mi em costa molt. Hem de fer més educació, jo crec, des de ben petits a l'escola.
Ah, mira.
I educar-los.
Ara que ens deies, ara ens parlaves d'educació, li preguntava per aquestes dades fa ben pocs minuts a la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, a Tània Verge, per una dada que m'han passat els companys d'informatius aquest matí, que m'han fet esgarrifar, eh? Són dades de dues enquestes diferents recollides per l'Institut de la Infància i l'Adolescència de Barcelona. Aquestes dades diuen que, en termes generals, les nenes estan més insatisfetes amb el seu propi cos que els nens, i aquestes diferències ja es comencen a percebre, que és el pitjor de tot, a partir dels 10 i els 11 anys, i que empitjoren a mesura que es fan grans. Clar, jo pensava, ara que parlàvem de publicitat sexista, de què ens hem de sorprendre?
Tal qual. És que, què hem dit? Que la publicitat és un reflex del que està passant a la societat, i és així. O sigui, jo tinc dos fills, 14 i 16 ara, els dos petits, i el que la meva filla es preocupa i se n'ocupa, perquè es preocupa i s'ocupa de... no ho ha fet mai el meu nano quan tenia 14 anys. Llavors, és al·lucinant les nenes, com es miren, com es remiren, com miren les xarxes, com... pràcticament que és que es maquillen abans de sortir al carrer, o sigui, van en pijama i ja van maquillades. Dius, però què és això? Aleshores, clar, després la publicitat és un reflex de tot això. I els cossos i l'alimentació, després es cauen en problemes d'anorèxia, amb problemes d'acceptació del propi cos, amb TDAH i alteracions de conducta, i no vull anar més enllà perquè no sóc gens experta de temes de salut mental, però també tot el que ha passat darrerament. No?
Sí,
I a sobre, després de la pandèmia, que després de la pandèmia d'haver estat tot aquest temps mig tancats a casa, tancats, molt tancats fa 2 anys quan va començar, i mig tancats fins fa... ben mig any, doncs tot això, els crios, la gent jove que ha passat una bona part de la seva adolescència a casa, doncs s'han papat de xarxes. I per una banda, sí, hi ha coses que estan bé i estupendo, però hi ha altres coses que... I no podem frenar. Com a societat i com a pares, és molt difícil frenar això. Perquè sí, tu ja pots anar donant educació, intentar explicar els valors, que els valors de cadascú són els de cadascú, vull dir que cadascú a casa seva i a la seva família té els seus valors. Però clar, si després ells... Tu com ho controles, això? És que és molt difícil, i clar. Això, clar... Ja no és només la publicitat, és la publicitat, són els influenciadors, els influencers, són tots aquests programes de matinada que, no, que després ells ho miren i ho recuperen i tu no ho pots controlar, perquè jo podia controlar el mòbil de la meva filla, bueno, no tenia mòbil, evidentment, anava a dir 10 anys, però m'agafava el meu i llavors jo podia vigilar el que mirava, no? Però amb 14 anys, que ja en farà 15... Sí que estàs una mica a sobre, però no pots controlar, perquè al carrer jo no puc controlar el que ella mira i el que no mira. I quan dic ella, pobra, l'estic personalitzant, però... és l'exemple que tinc a casa. Però és això, és molt difícil, bueno, poder arribar a una educació. Per tant, jo crec que és això, que han de ser ells, nens i nenes, nois i noies, que, bueno, doncs que tinguin les eines i que aprenguin a respectar-se mútuament. I després, evidentment, doncs, vindran els governs, vindran els polítics, vindran les administracions... Però això s'ha de, si em permeteu l'expressió, s'ha de mamar des de molt petits i a casa i a l'escola, evidentment. I per mi és això, a partir d'aquí. Que Déu faci el que pugui després.
Ara. Ara. Marta Arroyo, economista, publicista, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda per la caravana i il·lustrar-nos sobre tots aquests temes que també s'han de parlar. Gràcies, que vagi molt bé i felicitats per un article com aquest del 5 de març al Periódico. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.